Rossell, cada dia al matí amb nosaltres.
Sempre ho hem dit i l'experiència gairebé ho confirma. No hi haurà assumpte de serveis socials que no generi, diguem-ne, que unanimitat des de tots els punts de vista. Qualsevol iniciativa que vagi en bé de la societat en general i sobretot dels més desvalguts de la societat sempre serà, en aquest sentit, doncs, motiu de suport polític. Molt probablement això és el que també deu testimoniar la regidora de Serveis Socials, Mireia Rossell, com els seus antecessors. Mireia Rossell, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, Vicenç.
La regidora té, diguem-ne, anàvem a dir, no sé si és aquesta fortuna, però segurament tot el que fa referència a l'àmbit social té sempre ja, d'entrada, una predisposició positiva per tothom, no?
Sí, la veritat és que és així com dius,
així,
eh?
No?
Dintre de vegades, doncs, les gestions de les realitats difícils, no?, que ens trobem amb una regidoria com és Benestar i Família, sortosament també és una àrea on tots aquells projectes, que sigui, doncs, per arribar a l'altre i per millorar la seva situació de vida, és benvingut i sempre, doncs, comptem amb el suport, doncs, tant polític com d'entitats, que se sumen a la millora de les diferents propostes.
I en el passat, i en el present, i en el futur, ens sembla que aquests temes cada vegada seran més presents a la nostra vida, no? Persones que no tenen casa, persones grans que necessiten assistència, persones que no tenen menjar,
sí.
Anem a més.
Sí, anem a més. Potser en el seu moment havíem dit, doncs, que la crisi, doncs, havia fet més crua la realitat, i això, doncs, certament és així. Hem passat, doncs, una època molt difícil, però també les dades constaten que, tot i que sembla, doncs, que puguem veure una mica de sortida d'aquesta crisi, doncs, la realitat social no minva a nivell de necessitats. I si algunes necessitats potser sí que, doncs, les hem pogut anar resolent, però per lo que, doncs, comentes, no?, de canvis de realitats socials, doncs, en venen de noves que moltes vegades, doncs, tot i que ja intentem avançar-nos, però mai, doncs, no només a nivell municipal, ja parlo, doncs, a nivell de país, tenim els mitjans per poder fer front a aquesta situació. Tu has parlat, per exemple, doncs, de la gent gran. Sabem, doncs, que estem en una societat on cada cop hi ha gent, que sortosament allarga la seva edat, però també generen tota una sèrie de necessitats que no són fàcils de cobrir. Temes de dependència, temes de residència, la solitud. Moltes vegades són persones que potser ho tenen cobert a nivell econòmic, a nivell assistencial, tenen, doncs, les necessitats cobertes, però després hi ha un altre àmbit que emocionalment penso que és un dels punts que hauríem de treballar-hi encara amb més intensitat, i no és fàcil, que és el tema de la solitud.
Dèiem que us parlaríem d'aliments, però com podem veure...
Sí, bueno, com que la pregunta era àmplia, doncs he fet una reflexió general.
Parlaríem d'això, parlaríem d'aquelles dones que necessiten un lloc per sortir d'una situació, diguen-li, d'assetjament, diguen-li, de violència domèstica, etc, etc. També n'hi ha?
També n'hi ha.
També n'hi ha.
Les necessitats són molt àmplies. I, per cert, quan de fet tu comentaves, doncs, que sortosament sempre tenim el recolzament positiu d'entitats, però evidentment també tenim la pressió, com és lògic i com és comprensible, de demanar-nos una resposta, de demanar-nos una actuació, de demanar-nos, doncs, que ampliem els recursos. I això és comprensible i s'entén, i això ajuda, no? Però vull dir que també tenim, doncs, aquesta pressió social, doncs, que està allí.
Però és evident que les necessitats socials cada vegada són més presents, no?
Cada vegada són més presents.
Cada vegada són més presents. I no sé si s'han de, com ho direm, s'han de satisfer d'una forma més immediata. Aquella persona que necessita gairebé d'un dia per altre una solució a un desnonament, o una solució, com dèiem, a un problema de violència domèstica, o una solució a menjar o a trobar una casa... Això és gairebé cau sobre la taula de,
sí.
De Benestar i Família així a plom, no?
Des de Benestar i Família s'intenta treballar molt amb la prevenció, precisament per evitar, doncs, que no arribin situacions, doncs, crítiques on realment, doncs, és difícil moure ràpid. Per tant, tot el que podem fer a nivell de prevenció a través, doncs, ja sigui directament amb l'usuari, a vegades et venen persones, doncs, a demanar suport, o detectem persones que necessiten ajuda i que potser tampoc estan en una situació crítica, però si no treballem per aquest canvi acabaran en una situació crítica. Per tant, el que fem és molt, doncs, prevenir, reconduir, doncs, per no arribar en moments, doncs, de que la persona, doncs, es pugui trobar al carrer, es pugui trobar, doncs, que no pot tenir cura de la seva família, etc. No? Això a nivell de suport individual de les persones i, per altra banda, doncs, hi ha també tot una anàlisi que és el que nosaltres una mica intentem tirar endavant des de la regidoria més global. És a dir, nosaltres entenem la regidoria de benestar i família, els serveis socials i el servei de drets i d'igualtat com un servei a tota la població, amb totes les seves realitats, entenent que la persona, des de que neix fins a la seva vellesa, segurament no estarà exclosa en algun moment de la seva vida de necessitar, de tenir algun suport, que no té per què ser econòmic, perquè a vegades només tenim al cap doncs un suport econòmic, que evidentment estem parlant de necessitats bàsiques, però a vegades pot ser doncs un suport emocional, a vegades doncs ens trobem en situacions de violència, temes educatius, bueno, tot el que forma la persona. Per tant, tot el que puguem treballar perquè la persona tingui eines per tenir una bona qualitat de vida i no tingui que trobar-se en una situació crítica que ja és molt dura, encara que després puguis intentar trobar-hi una solució, per aquella persona ja ha viscut tota una situació traumàtica que a vegades són anys fins que arriba a la regidoria a demanar un suport. Per tant, tot això és on hem de treballar i és on es necessiten molts més recursos, perquè a vegades és molt més invisible.
És que ens venia al cap, esclar, devem estar bastant lluny de l'ideal per poder resoldre algunes de les qüestions, per exemple, aquelles persones que en algun moment necessiten una residència per la seva mare o per el seu pare i que poden dir, doncs bé, nosaltres no estem en aquell àmbit de demanar un ajut perquè la nostra situació econòmica, diguem-ne, està per sobre del límit per poder demanar un ajut, però en canvi estem en una situació en què poder fer un ingrés en una residència ens suposarà una despesa econòmica importantíssima. I més d'un pensa, doncs, sí que és cert que això de fer-se gran i de necessitar ajut demana també tenir una reserva econòmica molt important, no, regidora?
Sí,
hores d'ara, tal com està això.
Tal com està avui en dia, té un cost elevat el fet de la dependència. Quan dius que estem molt lluny d'un ideal, bé, s'hi està treballant. Realment, nosaltres aquí sí que intentem, sobretot amb les persones grans que tenen una situació de dependència, oferir tot una sèrie de suports. Tenim el servei d'assistència domiciliària, que això garanteix molt, com a mínim, no? Doncs que aquella persona que té aquella dependència doncs se la pugui ajudar amb les tasques de necessitats diàries
de
la llar, el tema de l'assistència, que és el botonet aquest que tots coneixeu, això doncs aquí sí que es gestiona a través de l'Ajuntament i garanteix doncs poder estar al cas de persones que viuen soles. Aquí sí que ha augmentat bastant l'oferta de residències, de centre de dia. Tenim el centre de dia municipal i nosaltres una mica quan ens trobem en una situació amb una persona realment doncs, que té una necessitat amb un grau de dependència elevat, sí que tenim certs recursos que poden una mica doncs facilitar. En casos extrems podríem dir que sí, que a través de la Generalitat, del suport econòmic de la Generalitat, que és a través de la llei de dependència, però, que potser això no ho havia anomenat, però de fet és el punt de sortida bàsic. Que això també, mira, aprofito per fer una recomanació, que jo moltes vegades em trobo a persones doncs, que m'expliquen casos dels seus familiars grans, que què puc fer, perquè jo veig doncs, que va perdent facultats. A veure, tot el tema de tràmits, ja saps que és molt lent, Vicenç, per tant, jo sempre dic, ens hem d'avançar en fer tràmits que després ens generin perdre temps. I un d'aquests és tramitar tots el procés que porta la llei de dependència, a una valoració mèdica, que el metge, que no és aquí en el municipi, sinó a nivell de Catalunya pugui dictaminar un grau i amb aquest grau es pugui treballar.
No hi tenim l'habitud de pensar en que no serem capaços en el seu dia de fer moltes coses.
Exacte.
I això és com qui no té l'habitud de dir fes el testament i cada vegada només de dir la paraula amb algú ja se li desperta el pitjor, no? I en canvi són qüestions que semblen, vaja, en el seu moment poden semblar inadequades fins i tot plantejar-les, però...
Sí, sí. Per això és el que comentem abans, que és molt important la prevenció. I quan dic prevenció, dic formació. De fet, l'any passat ja vam fer alguna xerrada sobre la llei de dependència. La xerrada sobre la llei de dependència no era per persones que ja estan en aquesta situació, sinó per donar a conèixer tots aquests tràmits. Però, com comentes, malauradament la resposta a vegades doncs, costa, perquè la gent doncs, ho veu molt lluny, la gent pensa que no li passarà, que ja quan em trobi ja actuaré.
I de cop i volta.
No és agradable, no? Anar amb una xerrada que et parlen d'un doncs, procés final de la teva vida dolorós.
Ho pregunto per si des del punt de vista de la regidoria, per allò de que, d'alguna forma, la regidoria és un termòmetre del que està passant a la societat, hi ha una certa demanda de determinats serveis o es copsa des de la regidoria d'algunes àrees que hi hagi especialment demanda a hores d'ara. sigui per les persones grans, sigui per les persones que necessiten. Si la regidora digués, doncs mira, tinc allò, quan surto al carrer amb el que em demanen, amb el que em diguin, a mi em sembla que...
A veure, ara també m'estic llançant una mica amb els impactes...
Però segur que l'experiència del dia a dia, no?
Però jo en aquests moments, bàsicament, crec que per una banda és el tema que estàvem parlant, de necessitats de la gent gran,
una
banda doncs, molt, molt, molt gran, i per altra és el tema d'habitatge. Nosaltres doncs, ens trobem amb el tema de gestió d'habitatges, és una dificultat en aquest municipi, doncs, perquè no es troben lloguers assequibles. Nosaltres hem pogut tenir a disposició, per la nom immobiliàries, doncs, algun lloguer doncs, que hem pogut aconseguir alguns preus socials, però són comptadíssims i estan tots ocupats.
Esgarrapant lloguers, gairebé diria.
Exacte, llavors moltes vegades doncs, sí que és frustrant doncs, veure doncs, que tu intentes fer-ho tot, evidentment doncs, acompanyes la persona, però que...
I que en algun moment això es bloqueja.
Però que això, doncs, a vegades no, en moltes situacions podem trobar doncs, aquest bloqueig, doncs, per la situació que tots coneixem, no només de persones vulnerables, doncs, mm-hmm. de gent jove o bueno, doncs, de persones doncs, que tenen una economia.
Per tant, a partir d'aquesta experiència més o menys recent, sí que apuntaríeu gent gran i la necessitat d'un cert...
Gent gran i habitatge,
i habitatge.
En el sentit de que la gent amb una economia doncs, vulnerable, Sitges és un lloc difícil. També és cert, i això ho hem comparat amb altres ajuntaments, que les ajudes que oferim des de serveis socials comparativament amb altres municipis, i això dit per altres serveis socials d'altres municipis, ens diuen, carai, a Sitges, però si esteu oferint molts recursos, si és que doneu molt, si és que aquí per aquesta situació doneu tant, o oferiu aquest suport, i nosaltres això és impensable en el nostre municipi. Vull dir que es viu els recursos que oferim com realment doncs, un esforç i una aposta important. A vegades quan no, la típica conversa i serveis socials que fa, serveis socials fa moltíssim, el que passa és que moltes vegades la persona doncs no ho veu, però darrere hi ha un treball immens. Dit això, ens trobem realment doncs, a vegades amb barreres doncs, que ja les intentem saltar, però que potser doncs, són aquestes. No? Les més difícils és doncs, arribar a aconseguir doncs, que aquella persona visqui en un habitatge que pugui sostenir amb els seus propis recursos, perquè veure un habitatge que durant uns mesos pugui ser sostingut amb fons de la Generalitat, del Consell Comarcal doncs, de Benestar i Família, evidentment doncs, això també es treballa.
Durant un període això es pot assumir, però...
El que s'intenta és no posar pedaços, el que s'intenta és doncs, que la persona realment pugui viure, amb tothom li agrada viure en un lloc, realment que se'l senti casa seva i que se'l senti que allò s'ho pot pagar i realment doncs, és fruit de la seva situació personal i no d'un tercer que té que demanar.
Com que parlàvem de persones desvalgudes, amb els mesos de distància i amb l'experiència viscuda i amb tot l'enrenou que es va crear, una reflexió que li pugui haver quedat a la regidora, sobretot el que va ser aquella iniciativa, aquell projecte de Camp Pere Mestres per a persones desvalgudes. Ara que han passat setmanes i mesos i que allò es va viure d'una forma molt... molt intensa en el seu dia. Quina reflexió us ha quedat?
Bé, la reflexió podria ser doncs, una mica el que vam explicar, que potser l'error, per dir-ho d'alguna manera, va ser la manera doncs, d'explicar el que era un projecte que avui en dia, si el compartim tant amb entitats com amb barris, continua sent una de les demandes. Una de les demandes...
Això no ha canviat,
Això no ha canviat, inclús amb els infants. L'altre dia ho parlaven, no?, amb temes que surten a vegades darrere del Consell dels Infants i preocupacions que puguin sortir, és doncs, com podem donar una acollida provisional a persones que es troben en situació de sense sostre. Per tant, no deixa de ser curiós que una realitat doncs, que socialment tothom coincideix en que seria bo trobar-hi una solució, el projecte que en aquell moment començàvem a definir, bueno, de la manera en què es va interpretar, no?, del tema d'alberg. Nosaltres des de la regidoria enteníem que l'alberg havia de ser doncs, habitatges individuals una mica doncs, com funciona avui en dia l'allotjament de persones sense llar, que és tenir doncs, el seu propi espai independent, una mica similar a una vivenda, perquè després puguin tenir la seva vivenda.
És a dir, no es parla d'un espai on encabi totes les persones, sinó es parla de, d'alguna forma, singularitzar-la.
Exacte.
Com si estiguéssim parlant d'apartaments o de...
Exacte. Clar, llavors això, li pots dir la paraula alberg, o li pots dir dependències d'urgència. Ara m'ho estic inventant.
Sí.
Per què la paraula alberg? perquè va venir d'uns processos participatius on el projecte de doncs, tirar endavant un alberg doncs, era una de les prioritats. I bé, i així ho vam tirar endavant, i evidentment l'únic que s'intentava és donar forma a aquest alberg d'acord amb el context, i per tant la manera de funcionar distava bastant de, diguéssim, de
l'imatge que...
com ho diríem, de l'emergència o de la... bueno, que va sortir social de trobar-nos amb una realitat que no era per la que estàvem treballant, ni molt menys. Per tant, nosaltres, i després de la comissió també que es va crear i en el qual es van arribar amb aquestes conclusions, amb les conclusions de Sitges necessita espais d'allotjament d'urgència, però s'ha de fer un treball amb la població per veure doncs, quina és la millor manera. Doncs nosaltres continuem treballant amb aquesta idea i esperem doncs, si més endavant doncs, podem tenir un ventall de pisos, de socials, doncs, un d'ells, per exemple, i si no aquests, doncs, poder-ne adquirir d'altres, però comptar doncs, amb aquests habitatges d'urgència amb aquesta finalitat.
Una vegada més, regidora, perquè tothom ens entengui, hi ha persones que viuen sense sostre perquè també han agafat aquesta forma de vida com una opció pròpia?
Sí, és que de fet quan parlem d'acollida de persones sense llar, també hem de dir que el model d'acollida sempre és amb un tècnic a darrere que fa un treball amb la persona. Moltes vegades ens trobem que hi ha persones doncs, que viuen al carrer i que és difícil que acceptin, ja sé que costa d'entendre, però aquí hi ha la realitat de cadascú, psicològica, la història que porta al darrere, que no és tan senzill interactuar amb una persona del carrer i que una mica reconduir d'un dia per l'altre els seus hàbits de vida perquè pugui conviure doncs, amb una llar.
Us ho pregunto d'una altra forma. No es pot obligar a ningú que estigui al carrer?
No es pot obligar.
No es pot obligar. I això suposo que és definitori de bé, tot el que ve a continuació.
Sí, no es
la llibertat obligar, individual aquí mana per sobre de totes les coses.
Això per descomptat, perquè a més tampoc ens en sortiríem si l'obliguéssim. L'endemà tornaria a estar al carrer. Però no es pot obligar, tampoc s'ha d'entendre, llavors no cal fer res. Evidentment, tu tens que treballar per ajudar aquella persona a trobar una sortida millor a la seva vida, que ha de passar per la seva voluntat, per descomptat, però que això no t'eximeix en tu de que no t'hi puguis implicar. De fet, l'educador del carrer que tenim a la regidoria, bueno, que és de l'associació ATRA, que col·labora amb nosaltres, una de les tasques que fa és aquesta, generar vincle. Perquè moltes vegades inclús hi ha gent al carrer que té una pensió. Que té una pensió és que podria pagar-se una habitació o que es podria pagar un petit pis compartit, però els seus hàbits en aquell moment doncs de vida no té els prou recursos personals per poder-se'n en sortir. Per tant, nosaltres també treballem en aquesta línia. I de fet, clar, és el que dèiem. Quan
hi ha casos d'aquests,
Sí,
jo dic
sí,
per qui,
sí.
Qui estigui a casa seva i dirà, però què està dient? Sí,
sí
hi ha
sí.
Gent que viu al carrer i que cobra una pensió.
Hi ha gent que viu al carrer i cobra una pensió. Hi ha de tot.
Està clar, per això dic que són casos, suposo que no deuen ser la majoria, òbviament, però hi ha gent que viu al carrer i cobra una pensió.
Sí,
per tant, viu al carrer perquè vol...
O que té certs ajuts que se li ofereixen i en els quals ben gestionats podria accedir a un habitatge,
d'acord,
etcètera. O que podria... Bueno, a veure, que és complicat. Tampoc
sí, que cada cas és un món
és
i cada
dir,
persona...
No ens quedem amb la idea de que està al carrer
no.
Perquè això no és així.
Ja hem quedat amb això.
Però la realitat és molt complexa i no és tan senzill com...
És tan complexa també com la realitat de les persones que demanen al carrer?
Perdó?
És tan complexa com la realitat de les persones que demanen al carrer?
Sí, aquesta també és molt complexa.
Aquesta també és molt complexa.
Aquesta és molt complexa. Aquí tenim persones que venen doncs, a demanar doncs, que a vegades no hi podem fer un treball perquè van i venen, no, ni estan aquí Sitges. O sigui, persones en els quals l'educador de carrer hi ha parlat i diu, no, és que aquesta senyora... És un exemple,
Sí,
tot això és molt delicat de com s'interpreti. Aquesta senyora viu a l'Hospitalet, però ve aquí bueno, perquè es guanya la vida així, Llavors,
aquella imatge que a vegades alguns sitgetans han dit de persones que desembarquen d'una furgoneta, existeix o no?
Nosaltres no ho tenim detectat, almenys nosaltres no
ho pregunto per allò, pel coneixement que en pugui tenir la regidoria.
No.
Ara, persones
no
individuals que sí que vagin voltant
que vagin,
per diferents municipis...
Sí. Això sí que ho tenim detectat perquè a vegades ens alerten aquí, fa molts dies que hi ha un senyor,
anem-hi,
perquè anem a veure què podem fer per ell o com hi podem treballar. A vegades sí que s'inicia un treball, a vegades és que l'inici senzillament és regularitzar la seva documentació. A vegades ens trobem gent que no té ni DNI, perquè l'ha perdut, perquè fa anys que no té cap tipus de documentació. Llavors anem a posar una miqueta de llum amb tot això. A vegades és senzillament això, i altres vegades doncs realment són realitats que no, que no volen res, i a més al cap de 2 hores estan en un altre municipi.
Us ho preguntava així perquè sempre al voltant de la regidoria de Benestar i Família hi ha aquella casuística de persones que es poden trobar al carrer a la regidora i dir, escolta'm, aquell que no sé què, i totes aquelles, diguem-ne, suposades o hipotètiques situacions injustes que estan afavorint algú determinat en lloc d'afavorir algú altre. I sempre hi ha aquella imatge, no sé si a vegades molt estereotipada, de afavoreixes aquell i l'altre no, i aquell jo he vist que no sé què i jo he vist que no sé quantos, i tot això és impossible de certificar moltes vegades, no?
És impossible, però bé, la nostra mirada sempre és la persona. Mai deixarem de fer un treball per la persona perquè suposadament a darrere potser també s'ha de treballar això per alliberar aquesta persona d'aquests lligams.
D'acord.
Val? Però la mirada sempre és doncs en defensa i una mica això de la persona.
Com que hem de parlar d'aliments, començarem per aquella frase tan òbvia. A Sitges hi ha gent que passa gana?
A veure, a Sitges no hi ha gent que passi gana. Em semblaria bastant greu si sentíssim doncs, que a Sitges hi ha gent que passa gana, però sí que a Sitges hi ha famílies i Déu-n'hi-do, malauradament encara les famílies que hi ha, que requereixen necessitats bàsiques que han de ser cobertes doncs, amb el suport d'entitats i de Benestar i Família. Per sort, dintre de la duresa de la realitat, aquí hem pogut posar a disposició tota una sèrie de recursos que garanteixin que aquestes persones, mentre no puguin tirar endavant
per elles mateixes
doncs, puguin tenir cobertes aquestes necessitats.
Aquest nombre de famílies ha augmentat en els darrers anys? La crisi, la situació econòmica?
Va augmentar, bé, va haver-hi, de fet el Banc d'Aliments es va crear potser fa uns 4 anys, ara no...
Anem per aquí.
No, però més o menys sí, aquí. Sí. I sí que es va detectar, bueno, en aquell moment evidentment doncs, la necessitat del moment va fer palès doncs, que calia aquest recurs, i aquí sí que es va detectar un increment. Jo m'atreviria a dir que en aquests últims anys hi ha certa estabilitat amb les demandes. Estem parlant de que entre les dues entitats en les quals Benestar i Família hi té un conveni...
Sí, que és
Càritas
i Creu Roja.
Que és Càritas i Creu Roja. Ells gestionen el Banc d'Aliments amb coordinació i des de la disposició de Benestar i Família que envia doncs, els usuaris.
És a dir, en aquest sentit, perquè tothom també ho tingui clar, els aliments que es donen a Càritas i els aliments que es donen a la Creu Roja tenen una finalitat comuna.
Exacte, sí, està completament coordinat.
Tenen una finalitat comuna.
Funcionen
coordinadament.
Coordinadament, val? Són dos bancs d'aliments però funcionen com a un, i amb l'ENS doncs, que és Benestar i Família, que és el que gestiona doncs, els usuaris. En aquests moments estem parlant d'entre 400 famílies l'any, a vegades hem arribat a 500, o sigui, per entitat
no?
Unes 200-250 en casos més, en èpoques doncs, més,
sí,
més dificultoses, reben mensualment el que nosaltres anomenem lot bàsic o la cistella doncs d'aliments bàsics.
Fem número ràpid, si contem família, 4 persones.
Sí, pot ser 4, pot ser 2, pot ser 1, però...
Si contem la mitjana de 4 són unes 2.000 persones.
Sí.
Que d'una manera estable, en els darrers anys, diem 2.000, diem 1.800, és igual,
sí,
1.500.
Sí, potser no totes són de 4, perquè no, hi ha molta gent també que està sola,
deixem 1.500,
parelles grans,
deixem, sí.
Però bueno, sí, ens podem trobar amb aquest...
Ara, més o menys, Sitges es manté en aquest nivell estable de persones amb aquesta necessitat.
Sí.
El Banc d'Aliments és, bàsicament, perquè tothom ens entengui, també una eina que d'alguna forma ajuda d'una manera continuada totes aquestes famílies?
Correcte.
Sí.
És a dir, quan nosaltres tenim, bueno, quan la persona arriba doncs, a Benestar i Família o bueno, serveis socials en aquest cas, o serveis socials doncs, detecta que hi ha un cas de vulnerabilitat, es fa una valoració de la persona, bueno, de la persona i de la unitat familiar. Llavors, aquí, en el cas en concret, perquè el treball a la persona és molt més ampli, no només és un tema d'aliments o de suport econòmic. Sinó
és a dir, que quedi clar que això no és un pim-pam, eh?
Exacte.
Jo arribo i demano i em donen... En un cas suposo d'urgència manifesta, sí que es pot contemplar aquesta possibilitat.
Pensa, Vicenç, que tenim el menjador de l'hospital, un altre, però que precisament pot donar resposta a
aquestes urgències manifestes.
Si té una persona, ens hem trobat així, no li diràs vingui d'aquí 15
clar.
Dies.
O sigui, però estem parlant aquí de situacions cròniques, és a dir, de famílies que d'una forma, amb una periodicitat, necessiten aquest servei.
Exacte, una cosa és la gent que urgentment necessita un suport alimentari.
I aquí el menjador de l'hospital continua sent...
o el que sigui, que el fem que sigui. El que sigui, o sigui, el que no deixarem és una persona
sense menjar,
sense àpat, o sigui, el que sigui, fórmules, els canals habituals o els excepcionals si cal, eh? Vull dir, això per això quan dius, hi ha molta gent que hi ha gent que passa gana, home, espero que no, eh?
És a dir, fem al revés. Hi ha tots els sistemes possibles perquè ningú hagi de passar gana.
Exacte. Llavors, en el cas del banc d'aliments, el que comentaves, no? És veritat, no és una solució d'urgència d'un dia, sí que és una solució d'urgència temporal, perquè el que pretenem és que aquella persona després no ho necessiti. Però normalment, un cop es fa la valoració de la persona, se li fa l'estudi econòmic dels ingressos que té, sí, de les despeses, dels costos de la seva vida, una mica, doncs, tot això es calcula amb uns barems molt estudiats, que no només per l'Ajuntament de Sitges, sinó per diferents... per la majoria d'ajuntaments que treballen...
És a dir, la majoria d'ajuntaments fan servir un barem
més o menys semblant. Sí, sí. Amb uns criteris que jo ara tampoc...
No, però hem de suposar que no són gens fàcils d'establir, també, però, perquè deu haver aquí múltiples especificitats que hi juguen aquí a l'hora de fer una valoració, que suposo que el que vol és que sigui el màxim d'equitativa possible.
Exacte,
no?
I en el cas dels aliments és econòmica. En el cas dels aliments és... aquesta família pot menjar durant un mes amb els seus ingressos i amb l'economia que té, o no pot. A partir d'aquí, quina necessitat d'aliments té? I es fa un càlcul, que nosaltres ho fem a través d'un sistema de punts, que li donen a la persona la possibilitat de mensualment, normalment es fa en períodes de 6 mesos, això no vol dir que no pugui ser prorrogable, però en principi la idea és una planificació de 6 mesos, on la persona mensualment o quinzenalment, depèn del cas, i depèn de com també gestiona l'adquisició d'aquests aliments, pot accedir a aquest banc d'aliments i escollir, doncs, per una banda, la cistella que nosaltres anomenem bàsica, que són, doncs, aquells productes bàsics, doncs, per la vida, i després, doncs, potser inclús alguna despesa més, si és realment famílies, doncs, que tenen molta, molta necessitat.
Hem d'entendre, per tant, regidora, que al cap d'aquests 6 mesos la situació hauria de permetre que aquesta família es pogués ja més o menys desenvolupar d'una manera...
La idea és aquesta.
La idea seria aquesta, no? No deu passar sempre, suposo.
No passa sempre, però sí que a vegades hi ha gent, doncs, que realment estan en situació d'atur, que quan treballen realment entenen per viure el dia a dia, però que no poden generar cap estalvi. Per tant, doncs, quan es troben sense feina o en situacions, doncs, provisionals, doncs, realment, doncs, necessiten, doncs, aquest cop d'ajuda.
D'acord, una persona pot deixar de necessitar el banc d'aliments i poder-lo tornar a necessitar en un altre moment i aleshores el procés torna a començar.
De fet, això també passa.
Això també passa.
Tenim molts casos, doncs, que durant un temps, doncs, aquella persona ha pogut, doncs, trobar feina, trobar-se amb...
Després hi ha de tornar, per les circumstàncies que siguin.
Exacte.
Qui alimenta el banc d'aliments? I aquí suposo que... Per una banda, tot el que són les captes, les campanyes, etc.
Sí, per una banda hi ha el Banc d'Aliments, les campanyes que vosaltres coneixeu, i després hi ha el Fons d'Aliment Europeu, que això potser no se'n parla massa, però...
I és més important del que sembla.
Bastant important, bastant important. I llavors aquí, doncs, arriben, doncs, cada X temps, això sí que no hi ha
una periodicitat establerta,
a vegades pot ser trimestral, a vegades pot ser abans, però t'arriba, doncs, tot el que són aliments d'aquests bàsics, però que no caduquen, llegums sense estar cuits,
arròs,
farina, tots aquests aliments més bàsics. Això arriba d'aquest fons europeu. I per altra banda, a través de l'Ajuntament, que fem aquesta subvenció amb Càritas i amb Creu Roja, doncs s'intenta complementar tots aquests aliments bàsics. Per exemple, el que són aliments frescos. La compra d'aliments frescos no ens arriba pel Fons Europeu ni pel Banc d'Aliments. Per tant, amb aquest suport, aquestes dues entitats poden fer front a poder oferir, doncs, aliments frescos o complementar altres aliments que en aquell moment, doncs, no han arribat encara pel fons, si ens hem quedat, doncs, que falta llet, que falta... Doncs el que sigui.
Però bàsicament que hi hagi una alimentació que vagi una mica més enllà, suposo, de les llegums, de l'arròs
Exacte.
Que es pugui d'alguna forma dir...
Si us hi acosteu, la veritat és que és interessant, Si aneu tant a Càritas com a Creu Roja a veure el Banc d'Aliments, o sigui, entrareu en un supermercat, que això també és molt interessant, perquè una mica la idea ha sigut dignificar la necessitat de la persona.
Perquè és veritablement un supermercat.
O sigui, realment, quan la persona, des de serveis socials, realment, doncs, se'ls indica, doncs, que durant un temps pot tenir aquest suport, se li fa com una mena de carnet a través d'aquest programa informàtic, ara, doncs, a més, hem facilitat aquest vaivé, que a vegades era difícil de gestionar, de que la persona anava a Càritas o Creu Roja per serveis socials, però després allà també se li donava hora per més endavant i tot una mica ho allargàvem. Ara no, ara amb aquest sistema informàtic les dades es poden intercanviar molt més ràpid i la persona de serveis socials ja surt en un dia i en una hora
per anar a buscar,
per anar a buscar els aliments. I quan arriba allà es troba en un supermercat, en un supermercat molt, bueno, realment com qualsevol botigueta d'aliments,
sí, sí,
que puguem,
exactament,
tenir
les estanteries amb tot el menjar ben disposat, en
exacte,
fi.
Llavors en allà sí que hi ha voluntaris una mica, doncs, que quan ve la persona l'acompanyen o intenten ajudar-la si es cau, doncs, a fer una tria correcta, doncs, una mica doncs, perquè realment pugui haver una previsió adequada d'aquell mes o d'aquells 15 dies, doncs, que la persona si té crios petits, doncs, ha de comprar un tipus d'alimentació, si té gent gran que pugui una mica donar cobertura.
És a dir, des de Benestar i Família, diguem-ne, no se li diu has de comprar dos de tant, tres de tant, sinó que respon aquest criteri a la persona que està gestionant el banc,
bueno,
d'aliments?
Ho tenim una
mitjo,
mica,
mitjo.
Ho tenim pactat, que això també és interessant. És a dir, nosaltres hi ha el que anomenem la cistella bàsica o el lot bàsic, que són aquells aliments que consideren que una família no pot prescindir. Per tant, aquells aliments la família els ha d'adquirir sí o sí. Una altra cosa és que si en aquell moment aquella persona diu pues no vull tres de llet, en vull dos
perquè n'agafo una més d'arròs,
doncs això evidentment, o sigui, no,
sí, sí.
Hem de
però el que
sortir...
no es pot fer és capitalitzar allò de dir no, només vull llet o només vull arròs,
de
això
fet
no,
quan
això
parlem de la paraula cistella nosaltres també diem que no ens acaba d'agradar perquè dona la imatge que et ve al cap quan dius cistella d'aliments és que ve la persona allà i té, et toca això, no et toca això, tu realment pots triar el que vulguis.
Entesos.
Però has de garantir un mínim d'aliments de tot, bueno, diversificat, i també en quin deixo els temes higiènics, també compreses, tots aquests productes de neteja, tot això que realment
sí,
doncs,
sí.
Doncs tenen un cos elevat, això també hi
donen
cobertura.
Però és a dir, hi ha en aquest sentit l'assessorament de la persona que està...
La persona, si fa una mica d'acompanyament...
Perquè se sàpiga triar allò que veritablement es necessita.
Exacte, dintre de la llibertat de l'usuari, i després, bueno, sí que es porta tot un registre a través d'aquest programa també, de lo que s'ha endut l'usuari, per també tenir un control doncs una mica de com s'està gestionant aquella família, bueno, perquè...
Anàvem per aquí. Per què es necessitava un programa informàtic o què ha ajudat encara a fer més eficaç la gestió del dia a dia aquest programa informàtic?
Bé, aquest programa informàtic la veritat és que ens ha ajudat a tots moltíssim. Per una banda és a unificar encara més els criteris, tot i que ja els teníem, vull dir, perquè això també és un treball molt en coordinació amb les dues entitats i nosaltres, però bé, el fet de tenir informatitzat tots els productes, els punts de cada producte, bé, sí, és a dir, una persona que va a Càritas o que va a Creu Roja, això no t'ho he explicat, però bueno, crec que és interessant.
Vinga.
Per què Càritas o Creu Roja? O sigui, les condicions i característiques són pràcticament iguals. La diferència, i això ha sigut un criteri, parlat amb ells, de distribució de població, res més, és que en aquests moments les famílies que tenen menors a càrrec, menors de 5 anys,
sí,
van a Creu Roja. I els que tenen infants però majors
de
5
anys
van
a Càritas.
Ha sigut un criteri de distribució de població, perquè per la població que teníem més o menys quedava equilibrat.
Perquè suposo que del coneixement que en té la regidoria d'altres indrets on hi ha aquest servei, és clar, no tothom va a través de Càritas i Creu Roja, poden ser altres entitats assistencials que portin aquest servei, i Sitges ha anat així, s'ha repartit d'aquesta manera.
Sí, exacte.
Queda clar. Per tant, les famílies que tenen al seu càrrec menors de 5 anys o fins a 5 anys van a Creu Roja.
Exacte.
I els que tenen nens o nenes majors de 5 anys van a Càritas.
Exacte.
Però,
correcte,
en el fons... El sistema és exactament el mateix.
Llavors, aquest programa ha fet això una mica... Tu funciones per un sistema de punts, no de monedes, i per tant cada producte val un punt. Per tant, aquest programa també ajuda una
mica... No hi ha mai diners pel mig, aquí,
No hi ha mai diners pel mig. No hi ha mai diners pel mig. Llavors, per part de les entitats, aquest programa els hi ha ajudat molt a la gestió del magatzem, a la gestió del magatzem, dels productes que se'ls acaben, dels productes que han de demanar, de lo que s'han portat cada usuari, que això abans es feia doncs, amb una llibreteta, anem apuntant, i clar, el de demà...
Tu t'has
endut
recorda això?
Que va... Bueno, no se'n recorda, sí que se'n recorda, perquè
sí, sí,
realment hi havia un
però
esforç titànic,
la...
però tot, bueno, realment era una mica tot rudimentari, Això doncs, ha agilitzat molt el control de la gestió dels productes, dels usuaris. Els usuaris també ja surten de serveis socials. Nosaltres des de serveis socials ja podem donar dia i hora per anar a buscar els aliments. Per tant, aquella persona ja no tens que fer-li passar per al maltrango d'anar a demanar perquè li diguin quan ha d'anar, no, vostè tranquil, vostè tal dia va i vostè pot ja fer la cistella de la compra.
D'acord, perquè si no abans es feia la petició directament a l'entitat, al taulell del banc d'aliments...
Es feia la petició a l'entitat, que evidentment l'entitat recollia, sí, sí. Però llavors l'entitat
vine
havia,
passat demà,
havia que no... de gestionar, home, perquè evidentment no li poden venir tots els dilluns, vull dir, també està la distribució, clar. Perquè si no se li acabarà el producte. Per tant, d'aquesta manera, doncs, tu ja surts una miqueta orientat cap al dia i, bueno, i l'hora. Què més? Bueno, és que és una agilitat general, realment és que ho han agraït moltíssim, tant Càritas com Creu Roja. De fet, això va sortir d'una demanda també d'ells, de dir, ajudeu-nos amb la gestió de tota aquesta informació.
Perquè no sé si hi ha molts programes informàtics...
No, és l'únic en aquests moments.
És l'únic en aquest moment, perquè l'Ajuntament a quines portes van a picar per dir, bueno, a veure
on... Es va fer una licitació, es va fer un concurs públic, però per les experiències que teníem amb altres ajuntaments i de realment l'única empresa... que dona resposta
és
aquesta. En aquests moments és una contractació de 4 anys, no sabem si d'aquí 4 anys en surten més, doncs, bueno, doncs evidentment doncs, ja es faran els tràmits que corresponguin. Però sí, és una cosa bastant singular encara.
Va començar a posar-se en marxa aquest mes d'abril?
Sí, en funcionament, però finals d'abril, oi? Diria, sí. O sigui, l'aprovació va ser... va ser prèvia, fa un parell de mesos.
Sí.
Aquí hi ha hagut una formació, també. Clar, és que no ha sigut, mira, ho aprovem i ja està. Sinó que, bueno, tot això és un sistema informàtic on també s'ha posat en coneixement de com funciona aquesta base de dades.
Com introduir les dades, com...
Exacte, tot... tant els voluntaris o professionals de les entitats com nosaltres. I, de fet, hi ha una supervisió constant doncs, del programa, de totes les incidències que puguin haver-hi.
Hi ha una qüestió més complexa aquí, però la pregunta l'han feta vostès més d'un cop i segurament des de Benestar i Família també s'ha fet i des del món polític també. Aquesta balda de la cadena que suposa tot aquell munt d'aliments que els supermercats o les botigues d'alimentació llencen.
Sí,
no sé això... si hi ha algun municipi, hi ha algú que hagi pensat en alguns... O si hi ha... No...
A veure, jo el que... El que em consta és que en el seu moment es va fer una aproximació des de l'Ajuntament, parlo no d'ara, això és una cosa analitzada de fa temps, no? Amb aquestes grans superfícies...
Ho dic perquè és una reflexió recurrent, aquesta.
No, jo mateixa, quan vaig al supermercat i veig, després te'n poses les mans al cap.
És a dir, nosaltres sí que el que ens havien deixat molt clar és que no es poden deixar... Els supermercats no es pot donar alegrement un aliment al carrer, perquè aquí hi ha una qüestió de... Vaja, sanitària, que s'ha de tenir en compte.
El tema és aquest, que sovint els aliments que van al carrer, que són caducats, encara que siguin comestibles,
estan a punt de caducar,
que un usuari a casa seva el menja i no hi ha cap problema, però per ells el fet de, si fem passar els supermercats pel procés de lliurar aliments caducats, qualsevol problema que hi hagués de malaltia, d'intoxicació, realment el cost seria elevadíssim, perquè vull dir, a nivell legal seria molt greu. Per tant, ells no se la juguen, et diuen, no, és que jo els productes que llenço no puc donar-te el 100% garantia de que estiguin bé.
D'acord.
Si els envio Creu Roja i demà hi ha una intoxicació, a mi em tanquen al supermercat.
Ens sembla que heu tocat el moll de l'os.
Llavors aquest és el problema. Llavors sí que és un tema que crec que s'hauria de mirar de com abordar el fet de canalitzar tota aquesta llença d'aliments.
Perquè és allò, tothom n'és conscient que no només que existeix, sinó vaja, que ho hem vist,
sí.
Hi ha persones, està clar, aleshores cadascú assumeix un determinat risc i quan hi ha necessitat hem de suposar que el risc queda molt lluny en les prioritats de les persones que tenen necessitats.
Sí, sí,
no?
Però, administrativament no ho poden gestionar.
Administrativament no es pot gestionar, sobretot per això. Perquè hi ha, òbviament, aquesta circumstància que portaria un problema, no només de salut, sinó un problema legal.
Em consta que alguna vegada, alguna entitat, però clar, no l'Ajuntament, entitat, s'ha posat d'acord amb algun supermercat, ara no ho sé.
Per poder...
I de manera extraoficial, l'entitat han anat a buscar aquests aliments. Però, esclar, llavors és a càrrec de... Però no pel Banc d'Aliments,
No.
O sigui, no, el del Banc d'Aliments ha de tenir les garanties doncs, de la normativa que correspongui.
Per això, en aquest cas, suposo, regidora, tot allò que és producte fresc del Banc d'Aliments és aquell que ve canalitzat per la subvenció que dona l'Ajuntament i aleshores Càritas o Creu Roja va a comprar el que hagi de comprar.
Va a comprar, com moltes vegades quan diem fresc, a vegades és congelat, però sí, exacte, i van al supermercat i poden adquirir-ho.
Per tant, d'aquí que el Banc d'Aliments sigui sempre producte sec, producte que d'alguna forma no tingui allò amb la data de caducitat, amb una complicació. O sigui, aquesta és la raó fonamental del per què no es pot establir aquesta cadena entre tots aquests supermercats que llencen, perquè esclar, ni la fruita ni no.
Res, no volen es pot entendre, però per altra banda és trist. És trist, perquè costa. O sigui, ara t'ho explico i dius d'acord, però és difícil. Quan veus aquells containers que surten amb fruites que estan millor a vegades doncs, que les que tenim a casa,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però bé, sí. Jo crec que és un tema, ja no sé si a nivell d'Ajuntament, però a nivell
normatiu més elevat.
Hi haurien de donar alguna resposta, no? Perquè, bé, aquí també va buscar aliments doncs, gent que ho necessita, però aquí sí que sabem que s'articulen a vegades autèntiques doncs, màfies,
de revenda d'aliments.
Que saben, però no a nivell local, ja parlo a nivell general, sí, però sí. Bueno, no m'estranyaria que aquí també passés, no? Que en un determinat doncs, hi ha gent doncs, que en fa un ús no per el seu propi consum o necessitat, sinó doncs, per treure-li un profit.
Quan us heu trobat amb altres companys regidors, aquest és un problema que en altres municipis també... A vegades allò, amb alguna conversa, mira, nosaltres també ens passa, nosaltres no sé què, o ens diuen i no, ningú ha trobat la manera?
No, vull dir, és una cosa que és genèrica, però que en aquests moments està com està. O sigui, no desconec almenys algun municipi que hagi pogut trobar una solució.
En qualsevol cas, a hores d'ara, amb el que és el Banc d'Aliments de Sitges, el Banc d'Aliments que està format per el Banc d'Aliments de Càritas i el de la Creu Roja, es pot abastir les necessitats d'aquestes persones que a hores d'ara ho sol·licitin?
Tornant a la idea del supermercat, que això és normal també que la gent ho pensi, però s'ha de ser molt curós. Quan la gent veu doncs, gent que s'espera tancar un supermercat per poder agafar, estem parlant d'una altra realitat, però no estem parlant de persones que no tinguin cobert aquesta necessitat bàsica. No? Quan a vegades el típic també discurs que surt a vegades per les xarxes, mira, no sé, aquesta gent ha d'anar aquí i agafar això perquè no... No és cert. O sigui, Sitges dona cobertura a través del Banc d'Aliments, a través de l'ús del menjador social, dona cobertura. Ara, no pot impedir que hi hagi...
Que cadascú
lliurement, doncs, sabent doncs, que pot adquirir aliments d'aquesta forma doncs, i els pot aprofitar, tinguin necessitat, no la tinguin, siguin de Sitges o no ho siguin, doncs hi vagin. Però no és perquè aquella gent que acudeix no tingui la resposta adequada com a municipi.
És a dir, que d'alguna manera es garanteix des d'un primer moment que hi ha la capacitat, des d'un punt de vista de l'administració, de l'Ajuntament, de poder abastir aquelles persones que tinguin una necessitat en qualsevol moment, sigui, com ha dit la regidora, puntual o sigui periòdica o crònica. No?
Exacte.
Són les 12. Mireia Rossell, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.